En cas de les pepes sexualitzades denunciades per França, podrien ser considerades com a material d'abús sexual infantil. Brussel·les també investigarà els riscos associats al disseny addictiu d'aquesta plataforma, que inclou la concessió de punts o de recompenses als consumidors per la seva interacció.
És la 1:04. Més notícies a les 2 en punt a l'informatiu migdia amb Sara Casas.
Més informació a ib3notícies.com. TV3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Toni Fuster.
A la 1:05, com estàu? Benvinguts a Esport 3, a IB3 Ràdio. Setmana molt important per l'Illes Balears. Palma Futsal, que diumenge disputarà en el Palau d'Esport de Son Moix el partit d'anada dels quarts de final de la Champions contra el Riga Leto. Els d'Antonio Vadillo, en la baixa de moment del porter Luan Müller, veurem, de moment s'està recuperant. Està entrenant, però veurem si podrà arribar en aquest partit. I doncs la plantilla es prepara amb intensitat aquest duel per intentar deixar resolta l'eliminatòria a Palma. Escoltarem un dels jugadors del conjunt mallorquí i també parlarem de futbol, perquè en la victòria i vespre del Girona davant el Futbol Club Barcelona deixa el Real Mallorca en una situació encara més complicada, perquè el Girona és un rival directe a la lluita per la permanència i el 2-1 d'ahir a Montilivi no afavoreix res als vermells, que hauran d'espavilar i preparar a consciència el partit de diumenge a Balaïdos contra el Celta per intentar sumar els 3 punts. El Mallorca, que va entrar diumenge en posició de descens, du 2 setmanes consecutives sense guanyar i vius, perquè el de Llagó Barrasate són l'equip que més gols encaixa. A les primeres parts, 25 gols en 24 jornades, i el segon equip n'ha encaixat 17. I això que Morici torna a ser la millor notícia, poden dir ara mateix, l'aval que té el Mallorca, perquè el davanter en suma 16 gols aquesta temporada i ja era el seu millor registre a la Lliga en només 24 jornades disputades. Amb el de diumenge, el Pirata ja suma 50 gols a primera divisió, d'ençà que va estar de vermell, i queda només 4 del màxim golejador mallorquinista en aquesta categoria, Samuel Eto'o, que en va marcar 54. Avui el vespre de Champions, a les 9 Benfica-Real Madrid, a Portugal, duel a les banquetes entre Mourinho i Arbeloa. Demà serà el torn de l'Atleti de Madrid, que visitarà terres belgues al Bruges. I parlarem avui una estoneta de l'Aude Eivissa, l'equip que entrena Miguel Álvarez, remunta i sembla que torna a aixecar el vol, apuntant cap a les posicions de play-off. Ara, només es troben 4 punts per davall l'Algeciras, 5è classificat. Sembla que la paciència de Mateo Salvo de mantenir Miguel Álvarez aquesta vegada dona fruits. Parlarem amb el company Víctor Sancho i cercarem una comunicació amb el nostre comentarista habitual als partits de la societat de l'UDE Eivissa, Toni Torres. També cercarem una comunicació amb el president de la Federació de Futbol de les Illes Balears, Jordi Orrac, per parlar d'aquesta firma, d'aquesta reunió clau d'ahir, hora baixa, a Menorca, la federació que va citar els 18 clubs de l'illa per frenar la violència als camps, després dels episodis d'agressió viscuts a les darreres setmanes. Enguany, a mitjan febrer, i amb molta lliga encara per davant, ja s'han registrat 10 incidents greus a la gespa, i ni més ni manco que 12 a la graderia. La Federació de Futbol ha dit basta, a partir d'ara tolerància zero i sancions exemplars. En tennis, el santanyiner Jaume Munà s'adona de baixa al torneig de Doha, on havia de jugar contra el rus Kachanov a la primera ronda, i a la recta final del programa parlarem de la Lliga Iberdrola de Gimnàstica Artística Femenina, la primera jornada de la fase regular, organitzada pel Club Chelsea amb el suport de l'Ajuntament de Palma. Cercarem una comunicació amb Pedro Mir, organitzador i director tècnic del Club Chelsea. Tot això fins a les dues. Rebeu una salutació de Bernat Nadal, el control tècnic, en Xisco Ribas a la producció i el meu company Gavi Forta de la redacció. Vos parla Toni Fuster.
Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.
Vinga, la 1 i 10, entram en aquesta àmplia matèria esportiva i ho feim en l'Illa Balears Palma Futsal, que diumenge a les 6 de vora baixa el Palau d'Esport de Somoll tindrà una gran cita en l'anada d'aquest quart de final de la Champions contra el Rigal Letó. Els de Toni Badillo arriben bé al partit després de la victòria en Lliga contra Osasuna Magna i ara toca canviar el xip. Gavi Fortero, bon dia.
Bon dia. I hem de recordar que en 3 temporades i mitja el Palma Futsal mai ha perdut un partit a Europa. Continua sense conèixer la derrota. Afegim que aquesta temporada el format és diferent. Recordem que les temporades anteriors, les 3 que el Palma va acabar com a campió d'Europa, se jugava primer una main round, després una ronda elite i després ja entraves a la Final Four. Aquesta temporada només hi ha hagut una ronda de fase de grups i ara se juguen uns quarts de final, anada i tornada. Aquí està el perill aquest any per arribar a la Final Four, que te la jugues a un quart de final anada i tornada. En teoria, el Palma és favorit davant el Riga, que és un equip important, però sembla que el Palma és favorit. Només hi ha una petita pedra més en el camí, que és que el partit d'anada és a Palma i la tornada a Riga. Aquí. Segurament tothom ho voldria al revés.
A veure si traiem un bon resultat.
A veure què passa.
Anar amb un poc més de tranquil·litat a la tornada.
Quatre detalls d'aquest equip del Riga, que aquesta temporada de la Champions n'ha jugat 5 partits, ha guanyat 3, ha empatat 1 i ha perdut 1, ha marcat de 8 gols i ha rebut 11. Els números d'aquest equip a la seva Lliga, clar, la Lliga de Letònia, l'han d'agafar amb pinces, perquè, entre d'altres coses, perquè no la coneixem. Però és que el domini d'aquest equip a la seva lliga és horrible. 13 partits jugats, 13 guanyats, 136 gols a favor, és a dir, més de 10 gols per partit, i 16 en contra. És un equip que, així com el Palma, té 6 títols, 3 europeus i 3 intercontinentals, el Riga té també 6 títols, però nacionals. 3 lligues, una copa i 2 supercopes. Trobarem un vell conegut. Te'n recordaràs d'un jugador argentí que va passar pel Palma, Ángel Claudino.
Sí, tant.
Claudino és jugador des de fa 2 temporades del conjunt del Riga. Va jugar al Palma, al Peníscola, al Saladeu Saragossa, al Valdepeñas i al Rivera Navarra. I després hi ha experimentats com Bruno Coelho, que va pertànyer 11 temporades al Benfica. 11 temporades al Benfica. Un autèntic dominador del continent, no? Bé, són 4 detalls d'aquest equip que va arribar després de guanyar en els vuitens el Riga, el Pristina de Kosovo, empatant a 3 a la seva pista i golejant 8-1 a Riga.
Luan Müller, com està? Com se troba?
Anem a veure.
Perquè està lesionat.
Aquesta setmana podríem dir que deixa de ser baixa, no? Per ser dubte. Ja és un petit escaló.
Torna a ser recuperació, torna a entrar bé, però amb bones.
Hi ha bones sensacions. Anem a veure què passa. Jo som de l'opinió que sense fer-ho oficial, jo m'assembla que en Luan ja estava mig recuperat i que l'han guardat un poquet fins que arribés la Champions i la Copa d'Espanya el mes que ve, i que la Lliga entre Barrón i Denis estan donant un resultat excel·lent.
És a dir, som a dimarts, no se juga fins diumenge, encara hi ha dies,
jo crec que hi ha dies
més i per començar a entrenar,
per veure,
ho faci amb un poc a poc més d'intensitat, sí, i després se decidirà.
Segurament no sortiria d'inici, perquè Denis està jugant molt bé, i Barrón també, i tal vegada se'l guardin per assegurar, no sé si pel partit de tornada, depenent del resultat de l'anada, o si fins i tot per la Copa d'Espanya al Mesquiller.
Avui, doble sessió d'entrenament. Gavi, ara ha estat avui a Somos.
Pràcticament cada dia hi ha doble sessió d'entrenament per preparar aquesta tornada a la Champions. És el gran objectiu, és la competició del Palma, no s'ha de dir altra cosa. Estan cercant arribar per quarta vegada consecutiva a la Final Four i després ja lo del títol ja queda per veure, no? Anem a veure què passa. Primer s'ha de solventar aquesta eliminatòria davant el Riga i avui hem parlat amb un jugador que l'any passat es va perdre la Champions perquè es va lesionar la setmana anterior de la Final Four i va viatjar amb l'equip alemans per fer grup. Ho va passar bé i malament, les dues coses, perquè no podia jugar. Una setmana després de tornar d'alemans va ser operat del seu genoll. Estem parlant de Manolo Piqueras, que aquest any sí estarà a la pista. Manolo Piqueras, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás? ¿Cómo estáis?
Bueno, yo creo que estamos muy bien. Se puede decir que casi en el mejor momento de la temporada, que el parón no ha venido muy bien, que los internacionales también han venido con muchas ganas. Y bueno, hemos sumado 4 puntos de 6 ahora y a seguir.
Tú en lo personal acababas de llegar. Estos días a ti te han venido fenomenal como puesta a punto y yo creo que estás, no sé si estás a pleno rendimiento, pero casi.
Sí, a mí este parón ya lo tenía apuntado prácticamente desde el principio de la operación, que era un parón muy importante para coger ritmo, porque era una cosa que seguramente me iba a faltar, y yo creo que ya estoy al 100%. Evidentemente, con el paso de los partidos se va a ver una versión mejor de mí, pero lo que viene siendo estar al 100% físicamente y con el equipo, ya lo estoy.
¿Cómo esperáis al Riga? ¿Qué Riga esperáis? Se han renovado, han fichado jugadores precisamente para esta eliminatoria. En su liga arrasan. En Europa, bueno, están más equilibrados. No sé qué equipo esperáis y qué esperáis encontrar.
Bueno, yo creo que va a ser un equipo que va a poner las cosas difíciles, porque un equipo que está entre los 8 mejores de Europa, algo ha hecho bien para estar ahí. Encima, como tú has dicho, se han reforzado. Vienen sin presión porque quizá la presión sobre el papel la tenemos nosotros, entonces seguro que será un partido igualado, pero todo lo que no sea pasar puede ser un fracaso para el Palma.
Claves del partido, ¿dónde crees que puede estar la clave? Más en el aspecto defensivo, quizá precisamente porque ofensivamente sí sois muy fiables.
Bueno, yo creo que viene siendo la clave, pues quizá el primer partido aquí nuestro público, que se vea un Somoy que sea el sexto jugador del equipo, y como tú has dicho, pues la defensa. Estos partidos se ganan prácticamente desde la defensa, el equipo que menos errores cometa, y nosotros somos un equipo que de cara a puerta pues va bien, siempre solemos meter 3 o 4 goles mínimo, entonces yo creo que si estamos sólidos en defensa tendremos muchas opciones.
¿Hubierais preferido jugar primero allí y la vuelta en casa?
Pues a ver, quizás puede ser que sí, porque la vuelta con nuestro público sí es verdad que nos sentimos muy fuertes, pero bueno, el resultado del sorteo ha sido así y tendríamos que sacar un resultado positivo con nuestra gente.
¿Cómo pasa el tiempo y cómo pasan las cosas, no? Hace un año ibas a la Final Four como compañero, como alguien para apoyar al equipo, para estar con tus compañeros, ya estabas fastidiado, este año vas a estar dentro.
Sí, evidentemente fue un momento agridulce, porque es verdad que conseguimos la victoria, pero yo justo me lesioné unos días antes de esa semifinal contra Sporting. Pero bueno, en cuanto se consiguió la victoria de la Champions, para mí fue una motivación de poder jugar este año la Champions. Así que ya estoy listo para ayudar al equipo y deseando que llegue el domingo.
Ha cambiado el formato. Esto de los cuartos de final no existía. Había 2 rondas de grupos. ¿Eso lo habláis mucho entre los jugadores? ¿Pensáis que es mejor, que es diferente, que es peor?
Bueno, yo creo que ni mejor ni peor, es diferente, es un formato que se estrena este año, que te da la oportunidad de jugar en tu casa y también fuera, y yo creo que también tenemos que adaptarnos, tenemos que saber que es muy importante el resultado del primer partido, porque no se decide solo en los primeros 40 minutos, y bueno, el que mejor se adapte y el que mejor entienda este formato, pues tendrá también más opciones de pasar.
Viene un mes de marzo majo, porque será la vuelta en Riga, luego la Copa de España. Bueno, es la vida de este Palma, unos calendarios inacabables.
Sí, sabemos que tenemos que jugar prácticamente a partir de ahora cada 3-4 días. También yo creo que la plantilla está ahora mismo al 100% sin lesionado, y eso es una cosa muy buena, que necesitaremos a los 14 jugadores, y prácticamente estamos concentrados de que cada partido tenemos que intentar sacarlo, tenemos que ganar como sea, y si la cosa viene bien, pues con este calendario podemos tener mucha alegría.
Fíjate lo que son las cosas, el hecho de jugar el partido de ida aquí en casa hace que de momento este sea el último partido del Palma en Champions.
Sí, ahora mismo sabemos que este puede ser uno de los últimos momentos aquí en Champions del Parma, pero bueno, estamos seguros que todavía nos quedan muchos momentos este año, que vamos a pasar la eliminatoria contra Riga y que seguro que la afición sigue disfrutando.
Que la disfrutes sobre todo, Manolo Piqueras.
Muchas gracias.
Escoltat l'entrevista del nostre company Gavi Fortes.
De moment, darrer partit de Champions al Palau de Son Moix.
Sí.
Perquè la tornada és fora i si se classifiquen, la Final Four també.
Ah,
i després ja
tothom a Son Moix.
I veurem què passa. Tothom a Son
Moix. Dissabte, diumenge, a les 6 de Sora Baixa, quin esport tres en joc, que molt espera, sí, que molt espera, sí, aquest diumenge, apassionant. A partir de les 12. Bé, saps què te dic? Vinga, ara veure com. Diumenge, a les 12, segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona federació amb el derbis Poblense Atlètic Balears i Andratx Porreres. A més, Societat Esportiva Eivissa, Sant Andreu. I a les 4 i mitja, quart de final de la Champions des de Son Moix. Illes Balears, Palma Futsal, Riga. Futbol de primera des de Balaïdos, Celta Reial Mallorca. I des de l'estadi Pinilla, la primera federació amb el partit Terol-Udeivissa. Un diumenge ple d'emocions i espectacle amb els millors comentaristes i la secció més entretingudes. Tot a Esports 3 en joc a IB3 Ràdio. I també al YouTube d'Esports IB3.
IB3 Ràdio és esport.
Arriba el Job Day UIB, la fira d'ocupació universitària més important de les Balears amb més de 190 empreses i institucions participants i més de 1.000 ofertes de feina i pràctiques laborals. Parla directament amb empreses, entrega el teu currículum i rep orientació sobre ocupació, formació i sortides professionals. Del 10 al 11 de març al campus de la UIB a l'edifici Arxiduc Lluís Salvador, de 9 i mitja del matí a les 3. Informació a jobdayuib.cat.
Quan tot es veu fosc, hi ha algú que t'escolta. 30 anys acompanyant la gent de les Illes Balears. 1-2. Una cridada que salva. Una veu que acompanya. Gràcies a les persones que ho feis possible. Govern de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio és temps d'informació esportiva. Esports 3.
Bé, ja ho heu sentit. La promota
quin diumenge?
D'aquest diumenge. Ben apassionant.
Quin diumenge?
El que fa el Mallorca. Avui descans. La plantilla mallorquinista descansa. Van de començar a preparar demà ja amb un poc més d'intensitat aquest partit de diumenge a les 6 i mitja, Balaïdos, el partit de Lliga contra el Celta de Vigo. Un partit en el que el Vermeire estan obligats a mostrar l'ardent de bon de barejar, Gavi, després de com s'ha apurat la classificació en la victòria ahir del Girona 2-1 contra el Barça. No m'ho pensava jo, això.
No, jo tampoc comptava amb això. El Girona dona un botet i ara és entre el Sevilla 13 i el Mallorca en descens, que hi ha 2 punts, des del 13 fins al Mallorca en descens.
Sí, i a més demà el Llevant jugarà el partit que va ser ajornat el mes de desembre contra el Villarreal. Alerta que si el Llevant demà guanya, se porten tan sols de 3 punts al Mallorca.
Sí. La cosa està que pot rebentar d'aquí 2 setmanes més.
Veurem si Asano i Kumbula recuperen de les seves respectives lesions. Jo crec que és complicat. Si torna Raio de titular o no. Si Iago Barrasate fa canvis en aquest 11 titular. El Celta tindrà dijous partit d'Europa League a Grècia contra el Pau de Salònica.
D'en Joan Sastre.
Un conjunt... Sí, no juga, però...
No està jugant.
No juga gaire mai. No. Darrerament juga poquíssim. Un conjunt gallec que ve d'empatar a Cornellà. El Celta davant l'Espanyol. 2-2, un partit que també va ser ben emocionant, sobretot en els darrers minuts. I vius també en la classificació, perquè recordem que el Rayo Vallecano té un partit menys, el que haurà de jugar el 4 de març contra l'Oviedo.
Contra el Coe, que sembla que ja és Coe de per vida aquesta temporada.
Tenim Champions.
Tenim Champions, sí.
El Madrid que s'enfronta avui al Benfica, a terres portugueses, a l'anada del play-off per accedir al 8 de final de la Champions.
Hi ha 3 partits més. Un d'ells, Mónaco, Paris Saint-Germain, enquadra Fernández, l'àrbitre del Comitè Balear de quart d'àrbitre. Hi ha un Borussia Dortmund, Atalanta, i un Galatasaray, Juventus.
A les 9 del vespre, no?
Tots? No, Galatasaray, Juventus, quan faltin 15 minuts per les 7.
La resta, les 9.
La resta, les 9.
Sí. Perdre, recordem que el partit es disputarà a les 9 i contra el rival, per cert, el Benfica, que li va impedir l'accés directe al vuitant de final al Real Madrid, el Benfica de José Mourinho. Perdre a Daluz va deixar el blanc fora del top 8 i, novament, els portugueros decidiran el futur continental d'un equip que té una relació especial amb aquesta competició.
Pel nostre company Xisco Ribas, que li agrada molt la Copa Libertadores d'Amèrica, avui hi ha un partit previ entre el Carabobo i el Huachipato.
Ah, mira.
Ben segur quieto, que estarà molt interessat en aquest partit.
Arbeloa no podrà comptar amb Bèliga ni Militao, però recupera Kylian Mbappé. Ja està ple rendiment per aquest partit, jo diria, el més important fins ara d'aquest curs, no? Tampoc jugaran els sancionats Asensio Rodrigo, que també està lesionat, a més de sancionat, i han viatjat tres jugadors del planter, Joan Martínez, Cestero i Thiago. Molt ràpidament, què ha dit Arbeloa, el tècnic del Real Madrid?
Pero evidentemente un Benfica muy, muy competitivo, muy intenso, que nos va a poner las cosas muy complicadas y bueno, pues tenemos que prepararnos para ese gran nivel que vamos a tener enfrente.
I sentim ara l'entrenador del Benfica, José Mourinho, que recordant també va ser anys enrere entrenador del Real Madrid.
Es objetivo del equipo, es objetivo de la afición, es eliminar Benfica, seguir adelante y si posible ganar la Champions. Yo pienso que yo llego ahí y la gente se olvida de que soy yo y ya está. Y el foco será en Benfica. A partir de mañana, única cosa que puedo decir es que me espero un partido diferente.
I demà a les 9 del vespre, Bruges Atlètic de Madrid. El Matalassés que s'hauran de refer de la dura derrota per 3-0 que varen patir aquest passat de cap de setmana a Butarque contra el Rayo Vallecano. Han de parlar de l'Eivissa.
Han de parlar de l'UD, que està cap amunt.
Vinga, l'UD, que comença a reviscolar després de la victòria per 2-0 contra el Sabadell. L'equip de Miguel Álvarez ja es troba tan sol 4 punts del cinquè classificat, l'Algeciras, que tanca aquesta posició de play-off d'ascens. M'imagino jo que entre la revolució que ha hagut en aquest mercat d'hivern tant de fitxatges, la paciència que han tingut per aguantar també en el míster, tot això, al final, mira, està donant de moment resultant, amb avorament si hi ha continuïtat i no el flor de dos dies, com aquell que diu. El Manco torna l'esperança i la il·lusió que han misses. Víctor Sancho, bon dia.
Què tal, bon dia? Sou molt optimistes, eh?
Aquest any sí, Víctor, aquest any sí. Aquest any sí.
Som molt optimistes. És el meu titular.
És el teu titular. Sí. A veure el titular del nostre comentarista Toni Torres. Toni, bon dia.
Hola, bon dia. Bon dia a tots.
A veure, diuen, Víctor, que som molt optimistes, en Gavi Fortes i jo. I tu, després d'aquest 2-0 en el Sabadell i a 4 punts del play-off?
Jo som optimista de naixement, però ja començo a ansiar a veure una versió pareguda, si no igual, d'aquest Eivissa els dies que no juguin al Palau d'un Can Misses. Els dies que siguem capaços de tenir una aproximació en aquests plantejaments i en els partits que hem fet contra bons rivals en aquest darrer tram de temporada, jo crec que aquest equip pot il·lusionar i molt, perquè jo crec que té bon entrenador, que ha buscat una bona dinàmica i que, sobretot, ara sap que té arguments vàlids, diversos, per poder aconseguir l'objectiu que és el que es buscava a principi de temporada i que, desafortunadament, ha arribat molt tard. Però, bueno, si ha arribat, haurà d'intentar aprofitar-ho.
Veu un poc més de llum, Víctor? L'Eivissa està... la llum és més a prop, ara?
Jo crec que la llum està tan a prop com estava el mes de gener. Per exemple, que va guanyar de manera consecutiva el Cartagena i el Múrcia, per exemple, o quan va guanyar l'altre dia l'Atlètic Madrileño a Can Misses. Jo crec que és una mica similar. Estem en un punt que pareix que sí, però que no acaba. Vull dir, quan l'Eivissa té un partit còmode en el seu escenari, en un escenari que està bé, que la pilota corre, que la gespa, que els jugadors tenen aquest punt de frescura mental amb la pilota i li donen velocitat, en aquest escenari és un equip molt bo, dels millors, diria jo, de la competició, dels dos o tres millors, juntament amb algun filial que té molta qualitat en aquest sentit, no? Però quan el partit es posa magre, que tens un rival que no et deixa jugar igual, que, per exemple, la primera part del dia del Nàstic que va apretar molt a dalt el Nàstic de manera molt agressiva, l'Eivissa es va completament ofuscar, no va saber trobar solucions fins que no va arribar al descans i van veure ahir alguna llum i va reaccionar. O l'altre dia al camp del Betis Deportivo, que era Cué, no ens oblidem, era Cué en aquell moment, venia de guanyar el segon classificat d'Eivissa, va jugar al camp del Cué i veiem un equip molt més llarg, molt menys agressiu, amb barrades clamoroses en defensa. Vull dir, aquesta també és una realitat de l'Eivissa, vull dir, té les dues realitats. La que vam veure diumenge, que és capaç de guanyar el líder, és cert que un líder amb baixes, no?, i que no està en el seu millor moment, i la que pot anar a jugar amb un dels equips que estan a la zona baixa i fer un partit molt intranscendent i perdre, empatar i passar completament desapercebut futbolísticament parlant. Jo crec que l'Eivissa té els mimbres, com es sol dir, per intentar jugar millor, per poder fer-ho millor en diferents situacions, però de moment només ho ha fet en una. Per això jo sóc moderadament optimista, jo també sóc optimista, com diu Antoni Torres, normalment, perquè intento veure les coses positives, n'hi ha coses positives, però hi ha que demostrar-ho. El futbol és demostrar, sempre és demostrar.
El més realista, en Víctor.
Jo el que no entenc és per què hi ha dos UDS Eivissa. És a dir, jo he vist el desastre, perquè el vaig fer jo, el partit contra el Betis,
que va ser
un desastre, i després hi ha un altre que és capaç de guanyar bé el líder, a l'Atlètic de Madrid bé. No sé quina és la clau perquè hi hagi dos equips tan diferents. Què és el que se romp?
Bé, no sé, Toni, vols parlar tu primer o vaig jo?
No, jo crec que indudablement aquest equip dona dos versions completament diferents de quan juga de local que quan juga de diferent. Però jo vaig a començar pel partit d'ahir, és a dir, quan un equip té contundència a les dues àrees i és capaç d'organitzar i tenir un equip equilibrat en el centre del camp, l'equip guanya en moltes posicions i guanya sobretot en resposta. Perquè sense anar més lluny, jo que aquesta setmana sabeu que no vaig poder veure el partit a cap missa que l'he vist per la tele, es acabar la primera part en 0-0 era depriment. En tres ocasions d'en mano van en suporter, s'ha rebatat
de la porteria. Però, Toni, és que si fos per ocasions, l'Eivissa també seria campió, perquè ocasions no en fa, però hi ha que ficar-les. Vull dir, l'encerta en futbol és clau, també, saps?
Però quan tens prou contundència per saber defendre bé, per deixar arribar i minimitzar-lo, perquè tancar i cara a porteria, és a dir, estan parlant d'un rival que tenia baixes, però estan parlant d'un equip que ens dona 14 punts antes de començar la jornada, és a dir, no jugàvem contra qualsevol.
No, això és evident, però ja que explica-ho tot.
Jo crec que l'equip ha estat molt equilibrat, ha trobat aquest equilibri en el pivot en mig camp, que ha treballat una miqueta en buscar un molt bon posicionament de Iago Indias i una bona cama i molta visió de joc de Teo Valls. Crec que llavors es van d'estar arguments per modificar, canviar, i que ara quan ens fa canvis és un equip que és molt més agressiu i que encara millora la seva oferta de principi. Ho van veure en Sucula, en la seva entrada justa, la pilota en el travessell de Llibes, segon gol. Jo crec que l'equip dona molt bona sensació, però que el que té que buscar que és a partir del diumenge a Teruel, sobretot un rival que no li posaràs les coses tan fàcils. No tan fàcils, sinó que jo crec que jo estic molt, molt convençut que el dia que l'equip sigui capaç a les oportunitats de gol que té que crear, és a dir, decidir-les millor, jo crec que l'equip té que començar a guanyar. I avui aquí estarem d'acord, que ja ho van dir altres dies del Betis, que guanyant a Terol i llavors venguent a la zona, són dos resultats que si és capaç de tragar-los i fer 6 punts, et posaràs per pròxim, molt possiblement molt proper de play-offs, si no estàs.
Jo crec que hi ha una cosa que no s'ha comentat gaire i que és bastant important també, encara que potser si entres en el detall, en els detalls, en accions concretes, no, potser no pareix tan important, però sí que jo crec que sí que ho és. En Bebe no va poder jugar diumenge perquè tenia molèsties, va estar amb problemes tota la setmana passada, al final va estar a la banqueta però no va jugar, i va apostar el míster per un doble lateral esquerre. Va ficar José Albert, que inclús pensant que potser podia ser el més avançat i finalment no, va ser el més endarrerit i va jugar Arnau Solà a la banda esquerra. Fixeu-vos, Valtros, de jugar amb Bebé, que és un jugador molt ofensiu, que en pilota te pot donar coses, però que defensivament li costa, no? A banda que ja té una edat i que desequilibra una mica l'equip perquè no té continuïtat en la pressió que tenen treballada, que després deixa espais, etc. A jugar amb dos laterals. Jo crec que ahir es va veure que el dia del Betis Deportivo va tenir un forat l'Eivissa, l'ha tingut també altres vegades, i l'altre dia l'Eivissa va estar una mica més compacta, vull dir, potser no va fer una mostra d'exuberància defensiva tampoc davant del Sabadell, jo crec que va destacar més en pilota l'Eivissa el diumenge, però sí va estar més compacta. Millor a l'hora de sacrificar-se, de tenir continuïtat en la coordinació defensiva, sí va estar millor, i això també es nota. Ell no, en Miguel Álvarez no és de canviar molt els equips, o gairebé res, quan guanya, és previsible que diumenge veiem un equip bastant similar al de diumenge passat, però hi ha que veure també una mica el canvi d'escenari. Diumenge, 8 i mitja de la tarda, una hora incòmoda, en un lloc que fa fred, en una gespa que no és la de Can Mises. A veure si l'equip es posa a treballar, té continuïtat, perquè allí serà més complicat tenir aquesta qualitat en pilota, aquesta sensibilitat que van tenir els jugadors com Fran Castillo, com Izan diumenge passat. Així que jo crec que en aquests escenaris on n'hi ha que acostumar-se a fer partits lletjos, intentar treure's... És una qüestió més que de resultat, perquè sigui un triomf no es pot exigir mai, però sí donar una imatge d'equip compacte, d'equip compromès, d'equip que sap patir, de tenir continuïtat, de tenir aquesta concentració. Jo crec que és més qüestió d'això.
Mm-hmm. Sí, no, i sobretot d'eliminar les errades brutals que ens va condenar en el partit que estàveu comentant antes. I estic una mica en desacord amb el que acabes de dir, Víctor, en el seu tema defensiu. Jo és a dir, un equip com el Sabadell, que només li han fet els gols que li han fet i he golejat i he fet gols en cada jornada...
No, jo dic que diumenge va estar bé l'equip defensivament.
Pràcticament no va tirar porteria.
No va tenir ocasions, i ho va destacar el míster, però...
Quan un equip el redueixes a no tirar porteria,
sí,
perquè tu també estàs fent
però jo em referia més a la diferència entre el partit del Betis amb el del diumenge. El diumenge va estar bé l'equip defensivament, sí.
I ara, avui l'equip descansa, no regi, demà tornen a la feina i el diumenge 8 i mitja a l'estadi Pinilla, els aragonesos, el Terol té un punt més que l'Eivissa, però un partit manco també, eh? I després, l'altra setmana, a Can Mises de les 12 contra Tarazona.
És que, Toni, és que el tema està amb el calendari també, perquè el Torremolinos, que ara mateix és l'equip que està el primer, diguem, en zona d'ascens amb 27 punts, que són 5 menys que l'Eivissa, té un partit menys. També està pendent l'Eivissa. I després, els 4 punts que té de distància amb el playoff, amb el Algeciras ara mateix, que té 36, són ficticis, però no són reals. Reals serien 5 punts o més de distància, perquè el partit pendent és una Antequera Algeciras. Un dels dos o puntuarà només un punt, o els dos puntuaran, un sumarà 3, un altre no sumarà, així que la distància amb el playoff serà més, segurament, mínim 5 punts. Així que l'Eivissa té que connectar-se, encadenar victòries. Recordem, mai ha guanyat 3 partits seguits aquesta temporada, només 2 vegades ha guanyat 2 partits seguits, ja fa unes quantes setmanes, des del gener, i l'anterior va ser els dos primers partits de Lliga, que l'Eivissa era líder. Imagina com ha canviat la pel·lícula, no?
Vinga, per anar acabant, Toni, quina sensació en té per el partit del Terol? Creus que tindrà continuïtat aquesta bona reacció, aquest reviscolament de l'Eure Eivissa o que això serà flor d'un dia?
Home, jo crec que aquest Eivissa se n'ha dat compte de la diferència que hi ha d'un equip a l'altre equip. És a dir, té la fortuna, té la certesa d'afrontar els partits que juga a casa seva en solvència, amb un equip que independentment des que jugui dona bon rendiment i que treu les victòries en claretat, o si no, victòries treballades, però victòries contundents com a bon rival com ha fet, i el que té que pensar és que té que canviar xip per anar a buscar a un rival diferent, a una aposta que no és la mateixa que va tenir o quan té de local, i que sobretot, repeteix, té que minimitzar les errades, és a dir, aquestes badades que llavors sempre ens costen gols i que llavors el resultat és molt més difícil de reconduir, però també crec que està en el bon moment, que molt possiblement l'equip el torni a canviar a Miguel Álvarez pensant en el seu rival i sapiguent a com ataca el rival, i a partir d'aquí crec que aquest partit té que ser la presa de toc per començar aquests 3 resultats consecutius que tenim de victòria que no ha aconseguit, perquè si és capaç de treure els 3 punts de Terol, tindria el partit de Tarazona pues, possibilitat de seguir sumant i de per una vegada fer 9 punts en 3 partits, que això és el que al final et marca una mica la classificació i poder pujar posicions en una motxilla que duem molt carregada abans.
És així. I de veure si la cosa va bé, si funciona, si ja no tan sols hi ha sort, sinó que també hi hagi encert i que l'equip estigui bé. I a Terol, aquí puguen cantar una nova victòria de la UD Eivissa diumenge en un macroesport 3 en joc que començarem a les 4 i mitja i que acabarem aproximadament damunt les 10 i mitja del vespre. Tenim Palma Futsal, tenim el Mallorca a Vigo, a Balaïos contra el Celta i aquesta UD que jugarà, com dic, a Terol, a l'estadi Pinilla. Toni Torres, moltíssimes gràcies, molt amable, com sempre.
Gràcies a vosaltres, bones tardes.
Vinga, molt bones. I també a Víctor Sancho, company, fins demà.
Adeu, fins demà.
Adeu, la 1:38. Això és Esport 3, a IB3 Ràdio. Han de cercar una comunicació amb la Federació de Futbol de les Illes Balears.
IB3 TV3 Ràdio As, actualitat.
Para que tú le pongas amor a tus planes, en Eroski te damos el tomate bola granel a 1,79 euros kilo, la dorada de 300 a 400 gramos a 9,50 euros kilo, la pechuga de pollo granel a 5,99 euros kilo y la empanada de pollo al curry bandeja de 2 unidades a 3,79 euros la bandeja. Quien bien te quiere, te hará ahorrar. Eroski contigo.
¿Y si els quadres cobrassin vida? La dansa clàssica i la contemporània es fonen amb la pintura a Traspassant el Marc, un espectacle d'art en moviment, amb la participació especial de Tomàs Sanz, de la Companyia Nacional de Dansa. 21 i 22 de febrer al Teatre Xes Fortesa. Entrades a palmacultura.es. Ajuntament de Palma.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir, Andolai Benserra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. La informació poliesportiva a Esports 3. IB3 Ràdio.
Bé, continuem. I hem de parlar també d'aquest compromís comú, tolerància zero davant qualsevol acte de violència, agressió i amenaça o conducta antiesportiva. I és que darrerament, ja no tan sols a Menorca, a Mallorca també hi han hagut casos de violència en el món del futbol i la federació. I doncs ja pren cartes de l'assumpte perquè ja està bé. Ahir en Jordi Orrach va ser a Menorca i va firmar un conveni amb tots els presidents de futbol de Menorca contra aquesta violència esportiva. El tenim a l'altre costat del fil telefònic, president de la Federació de Futbol de les Illes Balears. Jordi Orrach, molt bon dia.
Molt bon dia a tots.
Bé, això s'ha d'aturar de qualque manera, no?
Bueno, nosaltres ja saps que que jo som en aquesta casa, pues, des del primer dia han llançat 7 campanyes d'antiviolència, a qualcunes preventives i qualcunes que realment incideixen en el dia a dia dels jugadors o dels sancionats, i jo sempre dic el mateix, en el final, si tu t'atures un minut, la violència te guanya un dia. Per tant, nosaltres, independentment de la feina que hem de fer federativa, de competició, de llicència, d'horaris, de mil coses més, això és un tema capdalt per nosaltres, amb els que estem lluitant des del primer dia, i per tant, qualsevol club, qualsevol entitat, qualsevol administració sempre ens trobaran al seu costat.
Com va ser la diada ahir a Menorca?
Bueno, pues a Menorca hi va haver dos conflictes greus fa una setmana i fa dues setmanes, per tant, creiem en l'obligació d'anar a Menorca, tenir una reunió amb els clubs i, d'alguna manera, alinear-nos tots junts en què pot fer la federació per aturar la violència, però també què pot fer el club per aturar la violència. Per tant, van tenir una reunió de dues hores on realment tothom va exposar un poc quins eren els seus criteris. Creuen que la darrera campanya nostra de PUF, per un futbol segur, el QR que està a tots els camps, bueno, pues nosaltres ja estem tenint denuncis, per tant, s'han d'avaluar i s'han d'enviar a la comissió antiviolència. I crec que el club d'un temps d'aquesta part, i tots els que seguiu un poc el futbol ho sabeu, no és com antes. És a dir, quan hi ha un incident violent, el club és el primer que surt per xarxes socials condenant aquesta violència. No se n'amaga, diu què ha passat, i molts d'ells actuen internament amb els seus jugadors o entrenadors. Per tant, crec que Menorca no és l'excepció, és a dir, que no ho trobem com que vàrem anar a Menorca perquè és l'excepció d'Imbalears, tot el contrari. Menorca és com Eivissa, i Mallorca, pues Mallorca se multiplica un poc per 5. Per tant, violència en tenim per tot, mentre n'hi hagi més que res. Nosaltres ho entendrem, i el que hem de fer és lluitar.
Jordi, bon dia.
Bon dia.
Jo no voldria ser el pessimista de la conversa, però el nivell de crispació que hi ha a la societat no ajuda massa, no?
Bé, jo crec que és la part fonamental. És a dir, jo vaig passar autopista i te pita entre els cotxes. I si no deixes passar una persona, pues te pita perquè no la deixava passar. O qualsevol moment, o en el supermercat, o sigui, a la cua, t'has despistat i t'has colat sense voler, pues potser tenia un problema. Jo crec que el futbol, com que són tants, al voltant de 200.000 persones que al cap de setmana movem, claro que hem de tenir problemes. El que hem de tenir és solucions en aquests problemes. I és amb això que hem de fer feina. Per tant, amb això, amb el Club de Menorca, ahir van arribar una sèrie de solucions, tant confederatives com per part dels clubs, a veure que tenien inquietuds de com fer segons quines coses, però a veure que després tots van afirmar pues, aquest manifest on realment tot n'han de semblar per lluitar contra això.
Què se fa ara quan hi ha una agressió i és un atlot, un menor, en aquest cas, o un entrenador, un major d'edat? Quina és la sanció que se sol aplicar?
Bueno, anem a veure. Nosaltres tenim bastant de casos diferents, ok? Tenint en compte que nosaltres també aplicar el codi disciplinari damunt les persones que tenen llicència federativa, per tant, tot el que passa dins el camp és competència nostra, després hi ha la violència externa. El famós incident de públic, que és la sanció que nosaltres posem a un club perquè hi hagi violència, però també era vera que aquestes imatges d'Eivo, que tenim ara quasi tots els camps de Balears, ens ajuden molt a veure, per exemple, ahir va sortir un assumpte a un diari, que hi va haver una agressió en un camp de futbol. Bueno, nosaltres hem revisat les imatges, hem revisat l'acte. Bueno, no va ser una agressió. És a dir, va ser un lance fortuito del juego i així ho diu l'àrbit en l'acte. És a dir, que nosaltres hem de valorar. Nosaltres som els primers i vosaltres sabeu que quan hi ha un tema de violència ho publicam a les nostres xarxes. Aquest tema no s'ha publicat perquè creiem que és un tema fortuit. Hem vist les imatges 30 vegades. Per tant, creiem que no. Però sancions n'hi ha moltes. És a dir, jo crec que des de les lleus, que són les amonestacions normals i corrents, ser greus de 4 a 12 partits i ser molt greus de 12 hasta 4 anys, que és la darrera que vam imposar, van ser 4 anys un jugador de l'Atlas. Jo crec que amb això ens hem de moure, veure que nosaltres sempre tenim una reunió a principi de temporada amb els jutges, la competició i l'apel·lació, on demanem, en aquest cas van demanar el mes de setembre, que siguessin molt durs en les sancions.
Ja. Recentment hi ha hagut dues sancions, m'apareix a dos jugadors de Menorca, a dos lots menors de 16 anys, no? Hauran de fer un curt, també, no? No tan sols la sanció d'estar tres mesos sense jugar o dos mesos i mig sense jugar, sinó que abans t'has de rehabilitar, vull dir, no ha de tornar a passar. T'han de dir, o t'han de fer veure i entrar un poquet en aquest capet que tu jugues i que has de dir no a la violència, és a dir, i jugam per divertir-nos, jugam per passar gust, jugam per... que som amateurs, que això és futbol formatiu, que és de base, que al final és passar les hores i fer un esport, i això no ha d'anar més enllà, no?
No, bé, com tu bé dius, nosaltres vàrem aprovar unes mesures reinsertives, socioeducatives, que li dèiem, perquè creiem que no només bastaven la sanció, sinó que ells havien de viure de qualque manera o un arbitratge o una xerrada amb un psicòleg. En aquest jugador de Menorca, que se li posen 14 i 12 partits, a més, com a complementari, han de fer un curs amb un psicòleg. Per què? Perquè creiem que és l'única manera de que entenguin que el que han fet està mal fet. Hi ha altres jugadors més petits que el feim acompanyar un àrbit durant tot un partit. Quan arriben al camp, quan fa acte, quan surt, quan entra, quan fa acte en el final, i perquè veiem quina pressió també rep un àrbit jove. És a dir, crec que hem d'anar per aquest camí. Però ara veure que en el final... pareix que tenim més violència, i jo vol dir que no arribarem per números damunt la taula, estem per davall de l'any passat, però arribarem que bueno, pues aquestes imatges d'Eivo i aquestes coses fan que aquesta violència surti més. Per tant, creiem molt perquè va amb la reinserció, de qualque manera, en què els valors són importants, i de qualque manera nosaltres com a federació no només podíem imposar sancions, sinó també havíem de fer aquestes mesures.
Això té a veure amb els menors, però jo te vull demanar també, en partits de categoria semiprofessional, sou vosaltres qui determineu que pugui haver un partit d'alt risc?
Sí.
Vale.
Nosaltres,
i determineu categoria... una seguretat major de l'habitual, no?
Sí, nosaltres tenim, gràcies al govern, una sèrie d'ACES, que li diuen ell, AC1, AC2, AC3, i depenent de la violència que hi ha, o de lo que ha passat en el partit d'anada, o lo que els presidents mos conten durant la setmana...
O equips que se juguen sa vida, vamos.
O equips que se juguen sa vida. Un AC1 o un AC2. Què vol dir això? Que nosaltres reclamam en el govern presència policial. I t'he de dir que tots... Que n'hem fet ja 20 o 25 enguany, eh? T'he de dir que tots aquests partits on han reclamat aquesta presència policial... no ha passat absolutament res. Per tant, per això sempre dic que la violència no només poden que van altres amb elles. Les administracions també m'ho han d'ajudar.
Ara, per exemple, derbis Andrai Porreres i Poblense, Leti i Balears, tindran un...
Això depen... No, això no és nostre. Això no,
perquè això és segona ref, ja.
Sí, això és diferent.
Això és ref. Això és ref allà... No, però la ref ja per normativa estan obligats els clubs a tenir Guàrdia Civil o Policia Nacional. Per tant, si tu vas a Andratx o vas a Poble, trobaràs Guàrdia Civil.
Sí,
perquè
sí,
aquest partit estan obligats a dur-los.
Bé, quin dissabte, no? Quin diumenge, perdona, quin diumenge que tenim? Diumenge...
Bueno, tenim un diumenge per dalt molt divertit i per baix, però molt complex.
Molt dramàtic.
Molt dramàtic, jo crec que és una circumstància que cap dels dos clubs s'ho mereixen, un perquè ho està fent bé, l'altre perquè també ho fa bé, però la inversió seva està molt grossa, una categoria nova que li està costant molt, i jo que tinc esperances no amb aquest partit, perquè aquest partit el que vull fer no se lesioni ningú i que guanyin millor, sinó per pròxim que inclús puguin salvar l'Andratx més pres que tard, i el Porreres pues, serà segurament que se podrà salvar un poc més tard, perquè hi ha molt de punt de diferència, però estic convençut que de qualque manera ha de girar aquesta inèrcia que té.
En el cas del Palma Futsal també és més per gaudir, no?
Bueno, Palma Futsal és un exemple d'èxit, no? I un exemple de que vas allà, pues, disfrutes, i el dia que m'ho eliminin de la Copa del Rei, de la Copa del Rei, de la Champions, d'antes d'hora m'ho peguem un tir tots, perquè no estem acostumats, no? És a dir, tots esperant arribar a la final. Per tant, dissabte també a les 6, diumenge a les 6, perdona, també tenim un apassionant partit de Champions, on també hi serem com en Graig, i en el final lo que... I sobretot perquè en José Tirado també irradia esta il·lusió per seguir viendo al Palma constantment. Jo no sé quant de missatges he rebut aquesta setmana i d'un dos dies, a les 6 de matí, el domingo t'espero, el domingo t'espero, el domingo t'espero. Jo crec que això és guau.
En el món del futbol, seria... No sé si és un somni, primer, que el Mallorca se salvi, que l'U d'Eivissa pugui arribar a tenir opcions de tornar a segona divisió, que el Poblense o l'Atlètic Balears pugin a primera federació.
O tot dos.
No sé, o tot dos. Quin any, no? Que podríem tenir un estiu fantàstic.
Bueno, i segurament hi ha més notícies que encara no poden dir, que probablement tinguem un estiu fantàstic, però ara veure que el Poblense o el Balears pugin... Bueno, pues seria la pera per la Federació Balear i sobretot per el futbol d'aquí. Que el Palma torni a fer un èxit, com guanyar qualque cosa, pues, és un èxit. Jo crec que estem en un bon moment de forma. El futbol balear està en un bon moment de forma, perquè, llevat d'aquests quatre incidents que tenim, que són molt grossos, la resta, pues mira, un equip com el Poblense, que eren tots jugadors de casa nostra, pues mira com va. I tothom es pensaven que no, ja, no passis pena, se desinflarà. No, perdona, el Poblense no se desinfla, i per tant, jo estic convençut que pujarà, sigui en primer de grup.
Jordi Orrà, president de la Federació de Futbol de les Illes Balears, moltíssimes gràcies per atendre, com sempre, el micròfon d'IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica.
Gràcies a vosaltres, i una ferrada molt forta.
Adéu.
Adéu, bon dia.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
I quan falten 8 minuts per arribar a les 2 del migdia, parlam ara de la Lliga Iberdrola de Gimnàstica Artística. Serà aquest cap de setmana, de divendres a diumenge, el poliesportiu Germanes Caber de Palma, a la primera fase, i participa en diferents categories i clubs. Tenim el Gimnàstic Palma primera, a segona és Pla Marratxí, i el Chelsea, que enllesteix la nova temporada amb idèntics objectius. Aconseguir estar entre els 4 millors equips al final de la fase regular i accedir, lògicament, a la gran final d'aquesta primera divisió, tornar-te al títol i garantir, lògicament, la permanència, que ha de ser clau. Tenim comunicació... Bé, avui s'ha presentat a l'Ajuntament de Palma, per cert, aquesta primera jornada d'aquesta fase regular que està organitzada pel Chelsea, i per això dic que tenim comunicació amb el director tècnic del Chelsea. Pedro Mir, bon dia.
Bon dia, com estàu?
Gràcies per atendre, com sempre, el micròfon d'IB3 Ràdio. I comença una nova temporada. Compte-mos una mica com es presenta.
Bé, com sempre, amb dificultats, com no. Si no, seria avorrit, no? Però sí, jo crec que és la mateixa dificultat que tenim nosaltres, els de tothom. L'estiu és molt... L'hivern és molt llarg i clar, començar a enfrontar-se a fer aquestes dificultats en l'acrobàcia, a dur en els aparells, sempre és un poc... Hi ha un poc de temor a la primera competició per part dels gimnastes, però Però bé, si ho fem a casa, molt millor.
Un equip...
O sigui que serà més fàcil.
Un equip, vull pensar, Pedro, amb una mescla de joventut, moltes lotes universitàries, i també un poquet de veterania, no?
Sí, clar, nou cicle olímpic, començam amb noves generacions, afortunadament, com que aquestes noves generacions encara han d'anar pujant, han d'anar creixent en la seva dificultat i, per tant, amb el valor dels seus exercicis, afortunadament encara podem comptar amb les gimnastes amb més experiències, a pesar de que després del final de cicle olímpic en el 2024, l'any passat va ser un any dur, duríssim, però varen aconseguir tornar a la final, o sigui que varen, a pesar de totes les desgràcies que varen passar, varen acabar estant a la final. Però en guany, aquestes jovenetes ja estan un poc més formades, ja tenen un poc més de valor els seus exercicis, però encara estan recolzades per qualcunes de les que queden, que clar, se mos han fet els grans, són universitàries, i clar, ja no és tan fàcil compaginar l'esport d'alt nivell en carreres com, per exemple, medicina o biologia. Això realment sabem que són molt dures, però ahí estan.
Bé, m'acompanya en Gavi Fortera i també, lògicament, vol parlar un poquet
Pedro,
amb tu.
Pedro, bon dia.
Bon dia, Gavi.
Parles d'estudis. Na Cintia no va tenir problemes estudiant criminologia.
No.
No. La veritat és que intentam compaginar molt aquesta formació dual de que puguin arribar, clar, hi ha esports com el futbol, ara que parlàveu fa un moment, en els que els esportistes no han de menester formar-se de qualsevol manera perquè ja tenen la vida resolta, però gimnàstica són pobrets.
Escolta,
han
canvia...
de formar molts per preparar el futur.
Estaves parlant de l'equip. Canvia molt respecte de l'any passat?
Bé, hem anat i vengut amb tema de recuperació de gimnastes, amb el tema de que recuperam una Brígida que se va rompre l'Aquiles a la Copa del Món. No la tenim a un 100%, però comptant amb ella, barra d'equilibris i asimètriques. Tenim una Anna Martín, que no varen poder comptar en el principi per molt que està quasi 3 anys aturada per aquesta operació de displàsia de caderes, que pensar en una operació de displàsia de cadera, que te foten aquest pens que te fiquen aquí de dins i que sigui capaç de començar a fer dobles mortals i que hagi acabat fent-ho, jo per jo has d'admirar. I mira que no som profanos en la matèria, però has d'admirar que hagi fet això compaginant-ho en sa carrera de medicina. I després teníem una recuperació molt bona, que era en Sandra Esquiau, però desafortunadament va sofrir un cop a l'esquena i li recomanen un poquet de repòs i la reservam per les següents jornades. O sigui que varia, sí, però no molt. O sigui que hi tenim qualque incorporació de les joves, com la Naya, que ja va pujant, i bueno, pues anem fent, anem construint equip, com en sortim.
Seran el poliesportiu Germán Escales, perquè si no vaig malament, clar, som molts tenim Champions, no? I habitualment ho havíeu de ser som molts, però seran el Germán Escales en aquesta ocasió.
Sí, la veritat és que teníem germans Cacers, som molts reservats des de fa estona, ho teníem inclús consensuat amb el propi Palma Futsal, o sigui que ha estat una qüestió de mala coincidència que sorteix tocar aquesta data i, per suposat, amb aquest esperit de col·laboració ens hem traslladat cap als germans Cacers. És una pena perquè quedarà gent en el carrer sense poder veure quan ha passat, com ha passat, quan ho han fet allà, però bé, sabem que això era una obligació per part de la UEFA i no era tan fàcil de traslladar el partit de Palma Futsal com la nostra competició.
Què teniu, objectiu o obligació?
Jo m'ho prenc com una obligació. Jo m'ho prenc com una obligació. Fem feina per això. Les gimnastes també s'ho prenen com una obligació en el sentit d'entregar-se a la feina. Crec que ser els que sempre ha de donar la cara. Diferents que després tenim clar que la gimnàstica és el més important de lo que no és important de les nostres vides. O sigui que és una obligació enfrontar-se amb això i una il·lusió, però la veritat és que és un objectiu també el fet de quedar primera l'any que ve, està clar.
Tothom té clar, no?, aquest esforç, aquest sacrifici, aquesta exigència que du lògicament aquest esport, no?
Sí, perquè és un esport, com jo dic, molta gent diu, és que és un esport molt sacrificat, jo crec que no és la paraula, jo crec que és un esport molt difícil, És molt difícil fer el que fem i hem d'estar empenyats cada dia, hem de tenir en compte molt de factors i allà estan. Però bé, jo també confio sempre en que les dificultats que tenim les tenen les altres. Ja t'he dit, l'any passat, que va ser un hecatombe de dificultats, començant per les lesions, el canvi generacional, i se va afegir a la darrera jornada el fet de que tinguéssim aquella intoxicació alimentària que varen deixar mig equip o els hotels sense poder competir. Jo crec que enguany no mos passarà res tan dolent, no?
Heu cobert el cupo.
Sí, i jo crec que sí. O sigui que ja veurem, però bé, segueix sent difícil. Mos enfrontam un nou repte. Som, juntament amb l'Eiva, l'únic equip que ha estat sempre a primera divisió i, a més, hem estat sempre a la final. L'any passat també, a pesar de tot això. Espero que enguany també sigui igual. Això és la nostra il·lusió, el nostre objectiu i la nostra obligació.
Pedro Mir, organitzador i director tècnic del Club Chelsea. Gràcies, com sempre, que tingueu una molt bona temporada.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Un minut per arribar a les dues del migdia. Gavi, en tenis, Jaume Monar, que s'ha anat de baixa del torneig de Doha.
Sí, jo m'imagino que és una qüestió de calendari i res més. No ha sortit cap lesió, no ha fet cap declaració al respecte i jo m'imagino que ho ha deixat per anar al següent torneig i ha deixat aquest en el camí. Havia de jugar contra el rus Kachanov, qui li va guanyar en el torneig anterior. O sigui que jo m'imagino que és només una qüestió de calendari i de descans.
Molt bé, tornem demà a partir de les dues ja amb el nostre company Miqui Tous a la coordinació. Gràcies, Gavi. Gràcies, Bernat Nadal. Adeu. També a Xisco. En Ribes, que es troba a la part de producció d'aquest programa i de qui haurà parlat Toni Fuster ara. A partir de les dues arriben els companys de l'informatiu Migdia i els esports amb Marta Sampas.